Paula Badosa, bona tarda i benvinguda al Tot Costa.
Hola, bona tarda, moltes gràcies.
Et veig riure i, per tant, gairebé diria que la primera pregunta que t'anava a fer després d'escoltar aquest document s'obre, però com estàs?
Estic molt bé, molt bé, molt feliç, molt contenta i, la veritat, pues, que molt feliç.
Ja de pretemporada?
Sí, sí, he començat aquesta... La setmana passada vaig començar i ja porto una setmana i mitja treballant.
A veure, et faré moltes preguntes, però deixa'm presentar el teu entrenador, el Xavier Budó, que també ens acompanya i que de seguida veureu que és important en la història de la Paula. Xavier, bona tarda i benvingut.
Bona tarda.
Vaig fent amb la Paula, però evidentment si queda obert el dret de rèplica. Després anirem amb tu. A veure, Paula, fa 4 anys guanyes el Roland Garros Júnior. L'expectativa al teu voltant es dispara, que si serà top 10 de manera immediata, fins i tot hi ha qui et compara amb Sharapova. I què passa?
Doncs va ser un moment molt dur perquè al final eren unes expectatives molt i molt altes, al final m'estaven comparant amb un icono d'aquest esport i per mi era algú que al final era el meu ídol i al final quan te comparen amb el teu ídol és difícil de gestionar. I jo no estava preparada mentalment per portar totes aquestes expectatives.
És pitjor la pressió que et poses tu en aquest cas o la que et ve de l'entorn?
Sincerament, crec que és més del que em ve de l'entorn que la que em poso jo. Jo també sóc una persona molt exigent, no t'enganyaré, però en aquell moment jo crec que era més de l'entorn, les expectatives, tot el que es va crear en el meu voltant que jo mateixa.
És evident que hi ha un moment que toques fons, i ara parlarem de coses més alegres, però en quin moment tu t'adones que alguna cosa no és normal, que... Vaja, tu mateixa parlaves que estàs en depressió.
Sí, vaig passar moments molt i molt dolents. Jo crec que després de guanyar jo no era tampoc molt conscient. En aquell moment jo era molt jove, no era suficientment madura, llavors no era tan conscient del que estava passant o del que em venia. Però un any o dos després veia que, ostres, no complia, no aconseguia tot allò que la gent esperava i jo mateixa pues, me venia la frustració i a partir d'allà pues, em vaig començar pues, sense voler autodestruir, que em van començar a venir les pors, em va baixar l'autoestima, vaig començar com a entrar en un forat on no veia sortida.
El fet que altres figures del món de l'esport, com l'Andrés Iniesta o la Brines, hagin admès haver tingut també problemes de depressió, et feia sentir més acompanyada?
Sí, està clar. Jo crec que la gent que ho fa oficial o que s'obre amb aquest aspecte crec que m'ajuda molt a altra gent perquè al final ho normalitzes. Jo crec que és bastant comú, tot, molt més comú del que ens pensem, totes aquestes situacions emocionals. I jo crec que quan la gent s'hauria d'obrir més i normalitzar més aquestes situacions.
Bé, ara hem baixat avall i ara arrenquem la reconstrucció. Fa cosa d'un any, un any i una mica més, te'n vas a buscar el Xavier Budó. Per què?
És una persona que jo vaig conèixer quan tenia 16-17 anys. Vam connectar molt, molt ràpid. És una persona que em coneix moltíssim, amb una mirada sap com estic. Jo crec que això al final és clau per un jugador i jo vaig a buscar precisament per aquesta connexió que tenia. I jo no vaig tenir la sort en el seu moment de poder estar amb ell perquè ell tenia altres compromisos i en el moment que ell va poder i jo també doncs vam intentar juntar els camins i just coincidia doncs, que jo venia de tot aquest procés amb negatiu, diguéssim, i em vaig juntar amb ell i ell em va dir que faria el que fes falta per poder sortir d'on estava.
Torn de paraula pel Xavier, a qui vull preguntar què et trobes quan et ve veure la Paula. T'haig de dir, i obro parèntesi, que et segueixo a Twitter les reflexions que fas a mesura que avança la temporada, i jo et definiria com l'home que xiu-xiuejava els tenistes, com Robert Redford amb els cavalls, si em permets la comparació.
Pues moltes gràcies, perquè no m'ho han dit mai i és molt maco que em dius gràcies.
No, t'ho dic perquè el que llegeixo realment moltes vegades, jo que sóc més aviat de veure les coses negres i estar emprenyat, és inspirador.
Pues t'ho agraeixo molt. Mira, jo tinc la sort de dedicar-me a un esport que m'apassiona, que és el tennis, i el tennis és 80% mental i emocional. Però al final és igual que facis tennis, que siguis comentarista de ràdio o que siguis una persona que treballa a una pizzeria. Al final, el gran problema que tenim a la societat actual és que ens oblidem de la persona. I la Paula és una persona. I la Paula amb 17 anys, doncs, té 17 anys. I la Paula amb 17 anys, doncs, es crea unes expectatives, unes pors, una sèrie de coses que la destrueixen. I l'entorn no és el més adequat, ella és una persona que s'ha de gestionar moltes coses, molts esponsors, moltes expectatives, i es trenca, i en trobo un juguet trencat. En trobo una persona que m'arriba a casa, que em toca el timbre, que feia un any que no ens veiem, que no ens veiem ni un dia, em toca el timbre, i dic, ostres, és la Paula. I arriba a casa meva amb un atac d'ansietat que no podia ni respirar. Necessito parlar amb tu, vam estar 8 hores aquell dia, te'n recordes?
Sí, sí.
Va arribar a casa meva a 7 de la tarda, vam acabar a 3 de la matinada, aquí a la Bona Nova, i va ser un dia preciós, perquè ho va vomitar tot, ho va treure tot, i li vaig dir, dic, deixa barraqueta, comencem a parlar de la vida, tens moltes coses meravelloses, moltes, com a persona i com a tenista, i les que no tens, perquè tens doncs en aquell cas tenia 20-21 anys, dic, les començarem a treballar a poc, dic, però sobretot que brillis. Que s'ha de disfrutar del procés, que és que avui en dia volem pujar l'helicòpter, però com estava l'Everest amb helicòpter. I l'Everest es puja caminant, un dia puges 300 metres i un dia en puges 10, i dies que no puges un metre. I això hem d'entendre que la vida, qualsevol cosa que vols aconseguir, és un procés. I reordenar valors.
Pel que expliques, pràcticament vau començar de zero. I el tennis va passar a ser secundari.
Totalment. Totalment. La Paula era una persona que s'autodestruïa, que no creia en ella, i té tanta passió pel tennis, ha somiat. Hi ha molta gent que juga a tennis, imposat pels pares, imposat perquè tal. Ella no, ella juga a tennis perquè ha somiat de petita. Ella amb 10 anys plovia bots i barrals i anava a Platja d'Aro a jugar a tennis i si no s'enfadava. Llavors, quan una persona somia tantes vegades amb ser la millor, és que ho porta a dins. I quan ho portes a dins, és el teu millor amic i el teu millor enemic. Llavors, evidentment, vam deixar de parlar de tennis. I vam dir, escolta, Paula, mira't a tu mateixa. Comencem a agafar una llibreta i dir quines coses tens bones tu i quines coses hem de millorar. Però el més important és que recuperés la persona. Ell em va arribar a dir, no serveixo per res la vida, no trobo sentit a la vida. I, evidentment, doncs vam començar a treballar tot això.
Això ho provoca l'esport d'elit? Qualsevol dels dos, sí.
Jo crec que a la vida normal també hi ha moltes situacions així, però jo crec que no és que ho provoqui només l'esport d'elit, és que poder ho potenci una mica més, perquè al final estem gestionats amb molta pressió durant el dia a dia. Jo crec que sí que ho provoca més. Pots tenir més tendència a tenir més coses emocionals i més amb el tennis perquè és molt i molt mental. Però també opino que a la vida normal jo crec que hi ha moltíssimes situacions així també.
No sé si heu llegit la biografia d'Andrea Gassi Open,
sí.
On ella explica que odia el tennis, que odia el seu pare. No sé si creieu que el circuit de tennis hi ha molts esportistes, nois i noies, que arribin a aquest punt de frustració.
Sí, pot ser que arribin a aquest punt, perquè és que al final és molta, molta pressió. Estem anant sempre al límit, estem anant sempre al límit mentalment, al límit físicament, i pot ser que quan arribis al límit i el cos ja no et doni permès, o la mentalitat o el cap no et doni permès, que arribis a aquests punts, sí, perquè és que et porta tot el rato al límit aquest esport.
Sí, és un esport que pensa que estem del 27 de desembre, que vam marxar a Austràlia l'any passat, fins fa 2 setmanes que vam arribar aquí, hem estat 15 dies a Catalunya. Tu estàs tot l'any pel món i al final hi ha una pressió molt gran. Jo crec que el percentatge d'esportistes, parlo de tennis en aquest cas, que com has dit tu molt bé, la frustració, la impotència, la insatisfacció, el percentatge és tremendo de gent que té grans rànquings mundials i no és feliç. Saps per què? Perquè sempre s'espera més. La necessitat és il·limitada. O sigui, estàs top 100 i si no ets top 50 l'any que ve és un desastre. I si no ets top 20 és un desastre. I si no ets top 10 és un desastre. I si en Rafa Nadal no guanya 3 grans slams, què passa? I al final és infinit, o sigui, no hi ha mai límit. Llavors, el gran problema d'això és que hem de canviar els valors. Hem de començar a entendre que qualsevol esportista ha de disfrutar del procés i que el resultat és una conseqüència del procés.
I aleshores, clar, si no n'esperes més, que n'esperes del tennis?
Ja, al final és el que deia el Xavi, al final sempre vols més. Si ara jo estic top 100, doncs ja estic mirant cap endavant i sempre...
Però de manera sana, ara.
Sí, ara sí. És més pas a pas i, òbviament, sempre mirant cap endavant, però amb molta tranquil·litat.
És perillós, venint d'on vens, fer-se, generar-se, marcar-se objectius, és a dir... Jo, pel que li he llegit al Xavier, ell confia que tens tennis per efectivament estar dalt.
No t'ho pots imaginar.
Però no sé si és bo dir... És que aquí hi ha tennis per estar dalt o ja ens anirem trobant partit a partit, que diria Simeone.
Sí, fa uns anys te diria, ostres, marcar-me resultats no era el millor perquè no estava preparada. Però ara tampoc, ara el meu objectiu és seguir millorant. Està clar que a vegades tenim que parlar de resultats, però ara jo escolto que puc arribar molt a dalt o em diuen que tinc un potencial i ho escolto, m'ho guardo positivament i segueixo el meu dia a dia igual. És el canvi que jo crec que he fet de prendre-m'ho tot amb molta més tranquil·litat.
Diries que ets feliç ara?
Molt. Sic molt feliç també perquè m'he fet un entorn de veritat, estic molt i molt tranquil·la, tinc gent que m'envolta, que m'apoia el dia a dia, gent que m'estima, i crec que al final per un esportista això és el més important.
Si et centria un moment dels últims mesos en el que més has gaudit jugant a tennis, un partit, un joc, una imatge, quin seria?
Jo tinc aquest any molt bon record de la gira d'estiu de terra. Jo ja vaig disfrutar molt, em vaig fer les meves primeres semifinals de Wita i va ser on em vaig ficar per primera vegada el top 100 que portava molts anys desitjant-ho, i em quedo per mi amb aquest moment de l'estiu.
Deixa'm preguntar-vos per una figura, un home que també ens acompanya aquí, el David Sunyer, que per cert és germà del nostre company de TV3, del Jordi Sunyer. Diria que heu fet com un trio equilibradíssim, exacte, que aneu a tot arreu junts.
Sí, exacte. Per mi, amb el Xavi i el David són família, estic les 24 hores amb ells, hem compartit moltíssim, viatgem junts, estem tot el dia junts, entrenem, sempre estem junts, ho compartim tot, i crec que així també un jugador, en aquest cas jo, té molta més força per seguir empujant el dia a dia, i jo sempre ho dic, que jo sense ells no hagués aconseguit tot el que he fet.
Esportivament, si no m'equivoco, el ser top 100, t'estalvies les prèvies dels Grand Slam, que les has hagut de jugar aquest any, m'imagino que és un pal i una... Això sí que ha de ser...
Jo sempre ho deia amb el Xavi, que per mi les prèvies són una selva, són molt i molt dures, amb jugadores molt i molt bones, i tres partits que són molt complicats, molta pressió al final, perquè tens moltes ganes d'arribar al quadre final. I la veritat que un dels objectius que ens van marcar aquest any era poder arribar a Austràlia al quadre final, i per fi ho hem aconseguit, així que la veritat que estic molt contenta.
Xavier, remata-ho.
Bueno, mira, jo que et diré és que no parlem de resultats, ell és molt feliç, m'agraden molt les preguntes que feu, estem parlant molt de la Paula persona i no estem acostumats. Ell és feliç ara, i quan una persona té talent i és feliç, flueix. Ella té un talent tremendo. Mira, jo ho he dit sempre, no parlem mai de rànquings, nosaltres no parlem mai de números. A mi em dius ara que afirmi que la Paula ha fet dos finals de Grand Slam i que acaba el seu millor rànquing de la seva carrera, 5 del món, i no ho firmo. T'ho dic clarament, i això no ho he dit de cap jugadora que he entrenat, saps? Llavors, és una persona amb un talent tremendo.
I és entrenada la Garbiñe Muguruza, la Cata Suárez, durant molts anys, és a dir, no
sí, estem parlant... Mira, jo la Garbiñe, la Pablo ho sap, a més, jo la Garbiñe vaig tenir la gran sort que el primer dia que la vaig entrenar, i no és cap prepotència, és una realitat, el primer dia vaig entrar, li vaig dir, mira, tens una mirada i unes palanques per ser número 1 del món, i em va dir, que bé que et vens. Dic, no, tens una palanca i unes mirades per ser número 1 del món. I a la Carla, jo quan la vaig entrenar li vaig dir, jo crec que pots arribar a top 100, perquè tens molt talent, no? En el cas de la Paula, crec que ella ha tret el 20 o 30% del seu potencial. I ara, 20 o 30% a dia d'avui, la Paula, quan ara està en un procés de transformació personal i professional tan bèstia, que quan tregui tot el que té, jo no he vist cap persona més guanyadora a la meva vida.
Carai, per no voler-se posar pressió, està malament.
No, saps què passa? Que la pressió més gran que tenia és treure's lo infeliç que era. Això era molt difícil, perquè de veritat que era un joguet trencat, estava trencada. Ella era una persona que el dia a l'entreno... Mira, només et diré que molts partits no va deixar de... O sigui, no els acabava, ella abandonava 15 setmanes a tornejos per lesions que eren totalment psicològiques. Per què? Per la por de perdre. No hem abandonat ni una setmana. Ella ara entén que es pot guanyar i es perd, i que cada dia s'aprèn. Llavors, ha entès que el procés és... Ella ara perd, i al cap d'una hora està analitzant el vídeo perquè pot millorar pel dia següent. Abans perdia i no es podia parlar amb ella en 3 dies. 3 dies perduts, de tan guanyadora que és. Ara entén que cada dia s'aprèn, es guanya i es perdi. Talent, més passió, més treball, és impossible que la fórmula no funcioni.
Perquè no ens quedi tot tan rodó, acabarem una pregunta tòpica. Què us sembla el nou format de la Davis?
Bueno, jo crec que la Davis és una competició diferent, molt xula, al final representar el teu país és algo molt especial, i portava molts anys fent-se d'una manera, jo crec que innovar està molt bé. Crec que és molt difícil ara de jutjar també, perquè és el principi, és el primer any, jo crec que d'aquí uns anys podrem jutjar-ho millor, però si crec que fer-ho en una setmana està bé, perquè si pots reunir tots els millors jugadors i poder fer-ho en una setmana, doncs jo crec que és molt millor per la gent que va veure-ho, i veurem dintre d'uns anys a veure com acaba el resultat siguin.
D'acord, Xavier?
L'idea molt bona, era necessària, el calendari és molt, molt atapeït, s'han de millorar moltes coses a nivell esportiu.
Odal, els tenistes no estan especialment satisfets. Primer endrecem marcadors de la jornada.
A veure, mira, està... Ara. Està jugant Espanya amb Croàcia. De fet, el primer punt ja l'ha guanyat d'aquesta eliminatòria Bautista a Mèctic, 6-1, 6-3. Ara s'està jugant el segon partit d'individuals entre Nadal i Goyo. Ha guanyat el primer set Nadal, 6-4, i ha començat fa poc el segon, domina 1-0 Nadal, és a dir, que sembla que Espanya superarà aquesta eliminatòria i, per tant, es classificaria per quarts de final. I eliminatòries ja decidides avui: Alemanya 3, Argentina 0, Sèrbia 3, Japó 0 i Gran Bretanya 2, Holanda 1. Sobre l'altre aspecte que tu comentaves, hi ha un tema que ha generat una certa polèmica, que són els horaris, i d'això se n'han queixat els jugadors. Per exemple, ahir Nadal va acabar de jugar el seu partit d'individuals gairebé a les 12, si no eren les 12 passades, i encara s'havia de jugar el partit de dobles, un partit que va començar a quarts d'una i que va acabar, perquè només es van jugar dos sets, no va fer falta el tercer, voltant les dues de la matinada. Nadal ja va comentar que això pensava que perjudicava els jugadors, però també i sobretot perjudica l'afició, perquè evidentment fins a les dues de la matinada, si algú ha d'anar a treballar l'any demà...
Pues para los jugadores es complicado, pero para el público mañana es un día de trabajo. Y eso sí que hace que... Primero, que para los jugadores la ventaja... La única ventaja que creo que tenemos de jugar sobre estas condiciones, en esta superficie, pues... La perdemos si no tenemos todo el público apoyándonos.
I aquesta polèmica s'ha agreujat perquè ahir a l'eliminatòria entre Canadà i Estats Units, Canadà guanyava per 2-0, quedaven els dobles, com que ja estaven classificats, va dir: no juguem aquest partit perquè és molt tard. Van guanyar els Estats Units, 6-0, 6-0. Esclar, això es podria entendre's com adulterar d'alguna manera la competició, perquè Itàlia, que està al mateix grup, ha vist com Estats Units ha perdut, però només per 2-1, i a més el partit que ha guanyat l'ha guanyat 6-0, 6-0. Clar, avui juguen Estats Units i Itàlia, depèn de com vagi el marcador, podia ser que aquest punt d'ahir fos decisiu perquè un dels dos equips passés a quarts de final.
Com ara deia el Xavier Budó, la idea és bona, l'execució de moment és perfectible i bastant a més. Avui ens ha visitat una tenista feliç i l'entrenador que xiuxuejava els tenistes. Paula Badosa, Xavier Budó, moltíssimes gràcies per visitar-nos i tota la sort del món, que us la mereixeu per aquesta temporada que començarà ara al gener.
Moltes gràcies.
Molt agraït, moltes gràcies.